Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Quarta jornada de vaga indefinida dels treballadors de Trablisa, l'empresa encarregada del servei de seguretat i vigilància a l'aeroport del Prat. Una vaga que va començar divendres passat amb uns serveis mínims de 90% decretats pel govern espanyol i que els representants sindicals ja han tatxat abusius. Víctor Asensio, el Prat Ràdio, bon dia.
Bon dia. Ara també denuncien irregularitats durant els controls de seguretat i asseguren es dirigiran a la inspecció de treball perquè Trablisa no ha proporcionat la informació requerida ni al comitè d'empresa ni al comitè de vaga. Els sindicats assenyalen que s'està fent servir la Guàrdia Civil per pressionar la plantilla per fer la feina més ràpid, així com la contractació de personal temporal per minimitzar l'impacte de la vaga. Tanmateix, asseguren que el problema requereix una resolució que impliqui el govern espanyol, que de moment, segons informa el comitè, no ha volgut mediar en el conflicte. Les aturades continuen de manera indefinida, tot i que els representants sindicals ja han avançat que no intensificaran les accions de protesta ni s'activarà una vaga de zel, com s'havia insinuat aquest dissabte.
Gràcies, Víctor Asensio, des del Prat Ràdio. Més temes. Alguns punts del país han viscut aquesta passada matinada pluges intenses que han superat els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a la comarca del Baix Penedès i al Garraf. També a la ciutat de Tarragona els aiguats hi han fet acte de presència provocant algunes incidències. Ens ho detallen des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Primer van ser les ventades que han arribat just a entrar la matinada i en un tres i no res, l'aiguat. Tarragona ha viscut aquesta nit una tempesta d'estiu que ha deixat prop de 27 litres per metre quadrat a la ciutat. Per aquest fet, Protecció Civil ha activat l'alerta inundat per risc de pluges i inundacions. Cal dir, però, que segons dades que facilita el Servei Meteorològic de Catalunya, el risc de precipitacions podria desaparèixer aquesta mateixa tarda, malgrat que sí manté l'alerta groga a la demarcació durant aquest matí. A conseqüència d'aquesta tempesta, les temperatures d'aquest dilluns al matí han baixat fins als 21 graus. Malgrat tot, en les properes hores, està previst que els termòmetres s'enfilin fins als 28 graus a primera hora de...
Gràcies a Arnau, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I aquesta passada matinada s'han incendiat a Tordera fins a 4 cotxes aparcats al camí del Mas de Martí i fruit d'aquest incendi el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre una desena de persones per inhalació lleu de fum. Els fets han passat sobre les 4 de la matinada i ja s'estan investigant. Ens ho detallen des de Ràdio Tordera. Lluís Sabater, bon dia.
Bon dia. Quatre dotacions de bombers, policia local i ambulàncies han intervingut aquesta matinada al camí de Mas Martí de Tordera després que una furgoneta s'hagi incendiat per causes que a hores d'ara s'investiguen. L'incendi de la furgoneta s'ha vist agreujat quan el foc s'ha propagat a tres vehicles més que estaven estacionats al mateix carrer. El foc també ha afectat lleument dues façanes de les vivendes i una desena de veïns han estat atesos pels serveis sanitaris per inhalació de fum. Afortunadament, cap d'ells ha necessitat hospitalització. A primera hora del matí s'han retirat els vehicles afectats pel foc i a hores d'ara Endesa està treballant per restablir el servei elèctric que s'ha vist afectat pel foc en aquest tram de carrer.
Gràcies, Lluís Sabater, des de Ràdio Tordera. I els Mossos d'Esquadra han donat a conèixer aquest matí que estan investigant dues morts. En primer lloc, el cos d'una dona de 46 anys que ha aparegut aquest matí al carrer a Sants Montjuïc, a Barcelona. I, per altra banda, un home va morir ahir durant una baralla al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. De moment, aquesta és tota la informació que us havíem d'explicar a hores d'ara. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt benvinguts al Mar i Muntanya, benvinguts un dilluns més en aquest programa, el programa més refrescant de l'estiu, un programa que fem conjuntament, és un programa col·laboratiu que fem conjuntament amb diferents emissores de l'embarcació de Girona. Nosaltres som Ràdio Vilafant, també tenim a Ràdio L'Escala, tenim La Veu de Sant Joan, tenim Ràdio Salrà i també tenim Ràdio Llançà i Ràdio Montgrí. a tot això connectats, estem connectats a través de la xarxa de comunicació locals que fa possible doncs, que puguem fer aquest mar i muntanya cada dia de 11 a 1, el programa més refrescant de l'estiu. Bé, si us sembla, per anar entrant en matèria, anem a saludar els companys que tinc cara a cara, bueno, el company que tinc cara a cara, que és el meu company, en Víctor Grau.
Molt bon dia, Mercè. Molt bon dia, què tal?
Bé, aquí, començant nova setmana, a més, amb un dia que, bé, jo crec que no hi soc inclosa en aquest dia internacional, no?
A veure, companys, què en penseu, eh? Avui és el Dia Mundial de la Joventut. Jo crec que la Mercè encara... A veure, tu quina edat tens, Mercè?
33.
Sí, no és indiscreció.
33. No és indiscreció.
Bueno... En teoria, ja hi ha els que diuen que és fins als 35, alguns són 20 als 25, depèn del lloc on busquem.
Però l'explicació de per què el Dia Mundial no m'inclouria, perquè és fins als 24, em sembla.
Doncs sí, perquè expliquem que actualment al món hi ha 1.800 milions, Mercè, de joves entre 10 i 24 anys. Aquesta, hem trobat informació, considera que fins als 24 anys és jove. Aquesta és la població juvenil més gran de la història. Marcat això, la meitat dels nens i adolescents entre 6 i 14 anys no saben llegir ni escriure perquè són d'altres països que no estan desenvolupats. El 1999, l'Assemblea General de Nacions Unides va decidir que avui, el dia 12 d'agost, seria el Dia Internacional de la Joventut per promoure el paper dels joves com a socis essencials en els processos de canvi i així generar doncs, un espai de consciència sobre els reptes i problemes que els joves també hauran d'afrontar en un futur quan creixin i que, per tant, també són part d'aquesta societat i són part fonamental de la història.
Joves molt actius en els nostres territoris, oi, Víctor?
Doncs sí,
aquí
perquè...
Aquí Vilafant, tu ho saps bé, eh?
Sí, sí. Jo, a més, estic ara mateix a l'Espai Joves fa molts anys, una de les associacions que existeixen cada poble, cada municipi hi ha una entitat o una associació juvenil. Aquí a Vilafant tenim l'Espai Jove de Vilafant, que diríem que és el nucli de joventut més gran que tenim. Després, per exemple, ens explicaven des de la veu de Sant Joan, des de Sant Joan de les Abadeses, que tenen Fridays for Future.
Salrà. Sí, que vam parlar amb ells el dia que vam estar a Salrà, aquests joves actius, no?, conscienciat amb el tema del medi ambient.
Sí, us recordo que fèiem aquella entrevista.
Exacte.
Però ara sí, que explicam a la veu de Sant Joan, tenen els jovent actiu de Sant Joaní.
Que el nostre...
El carnaval d'estiu de Sant Joan, que ens explicava l'altre dia el nostre company, en Guillem, que, bueno, no sé si el tenim per aquí, aprofitem per comentar-li.
Guillem, tu formes part, no?, d'aquesta entitat?
Bon dia, nois, noies. Sí, jo en formo part i aquí puc dir amb orgull que escolta, que som una entitat molt activa, ja penso, i tot i que ho podríem ser més, ho podríem ser més, però sí, som aquella mida de poble dins el Ripollès, prou gran com perquè es facin coses, però prou petit com perquè ens coneguem tots i totes, saps? I llavors és com... I perdoneu, he estat a punt d'intervenir abans quan parlàveu de la joventut, jo penso, Mercè, que tu ets jove si et sents jove, home.
Gràcies,
Guillem. Ah, mira, aquí hi ha que pensa que és un sentiment, també és veritat,
Exacte, no, i que hi ha molta gent que és més gran d'edat, però sembla que se sent jove i, per tant, és jove. Ben vist, Guillem, ben vist.
Doncs
i a l'escala també tenim,
ens queda l'escala, tenim l'Espai Jove L'Esbotzada, que està molt a prop de Ràdio L'Escala, des d'on està en Juanjo, que també doncs, es troba en un municipi on el jovent també és molt actiu.
Exacte. Doncs, com sempre, a aquesta hora, abans de començar a saludar formalment, de moment ja hem parlat amb el nostre company Guillem de la Veu, però el saludarem ara formalment amb el repàs de l'actualitat. Però abans d'anar a l'actualitat, el que està passant en aquests moments, doncs volem recordar una mica el que va passar temps enrere. Per exemple, l'actualitat passada avui passaria perquè el 1888 es va crear la UGT, aquest sindicat, l'Unió General de Treballadors, que actualment, doncs, si algú de vosaltres voleu fer alguna consulta o el que sigui, doncs trobeu seu a Girona i també a la ciutat de Figueres. Una efemèride que potser no és tan efemèride, però té a veure amb el passat, és que precisament a finals de la setmana passada coneixíem, a través del butlletí oficial de l'Estat, els noms dels morts en camps de concentració nazis. I he fet una mica un recull, he comptat els de dels nostres territoris. En total, la demarcació de Girona he comptat, si no he comptat malament, 116 morts de la demarcació de Girona en els diferents camps d'extermini nazis. En concret, a l'Escala, per exemple, n'hi van haver-hi 3 morts procedents de l'Escala. De l'Alt Empordà hi trobem persones mortes d'Arenys, d'Empordà, de Figueres, de Cabanelles, de Biure, del Port de la Selva, d'Agullana, de Roses i de Vilabertran. I al Ripollès, trobem persones que van a ser exterminades en aquests camps de concentració que eren procedents de Ripoll, de Capdevànol i també d'Oix. I de la zona de Salrà, doncs, trobem també persones provinents de Celrà, d'Anglès, de Cervià de Ter i també de Madremanya. Dir-vos, Sants, no sé, avui, no sé si vosaltres aquests dies heu pogut mirar el cel, doncs avui és un bon dia. Aquesta nit, no sé si els núvols ens ho permetran, per veure les Perseides o Llàgrimes de Sant Llorenç. El dia 10 va ser Sant Llorenç, avui no Sant Llorenç, però podeu veure, encara avui, encara hi sou a temps de veure aquestes Llàgrimes de Sant Llorenç o Perseides. Per tant, una efemèride astronòmica. Si et sembla, hi posem cançó juvenil. Jo havia triat Forever Young, perquè sempre s'ha de ser jove, no? Si et sembla, la posem i anem al repàs de l'actualitat.
Fa calor, eh? Vine't i refresca't amb nosaltres. Mar i muntanya en directe d'11 a 1 del matí. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Doncs sí, tots desitjaríem ser per sempre joves, és que és la millor edat, si més no. Anem ara a fer el repàs a l'actualitat després d'aquest tema musical que anava molt lligat amb el Dia Internacional de la Joventut. Anem cap a mar, anem cap a l'Escala, anem amb el nostre company de Ràdio L'Escala, en Juanjo López, que avui ens parla dels veïns del Riuet. Què és el que passa exactament, Juanjo? Bon dia.
Bon dia, Mercè, i bon dia, companys. Doncs sí, us vinc a parlar perquè els veïns de les urbanitzacions del Riuet i la Coma estan en peu de guerra contra l'Ajuntament de l'Escala i preparen una concentració que, de fet, ja s'ha portat a terme avui dilluns a la Casa de la Vila. Volen demanar explicacions per la retirada d'uns elements que els veïns havien col·locat per a marcar els espais de vorera, que actualment no existeixen i que els evitava que els vehicles s'aparquessin als accessos de les cases i, fins i tot, dins el jardí en el cas de les cases de la Coma. Divendres, els serveis dels consistoris van accedir a la zona amb una excavadora i van treure tots els elements. Però el problema dels veïns no rau únicament en el fet que els usuaris de la platja utilitzin els carrers de la urbanització com a zona d'aparcament. Josep Alai, veí i un dels impulsors de moviment, explica que com que no hi ha lavabos públics ni contenidors, la gent deixa les escombraries entremig dels cotxes i fan les seves necessitats. Quan marxen els queden uns carrers plens d'excrements i realment molt bruts. Segons els veïns de l'urbanització del Riuet i la Coma, fa molt temps que demanen a l'Ajuntament que actuï sobre la problemàtica d'aparcaments de vehicles als seus carrers. Però la solució que se'ls ofereix des del consistori és urbanitzar la zona. Alai apunta que des de l'agrupació de veïns hi estan d'acord, però això és un procés a llarg termini. L'Ajuntament sembla que està entre no fer res o fer-ho tot. Els veïns paguem el nostre IBI i volem que es faci alguna cosa. Aquestes eren les seves declaracions. Fins ara, des dels ciutadans de les urbanitzacions del Riuet i la Coma, han demanat que el servei de l'Ajuntament realitzi les tasques de manteniment, com és tallar les herbes cada setmana, que passi el servei d'escombraries i que compactin el terra periòdicament perquè no aixequi polseguera. No obstant això, Alai assenyala que, en veure que l'Ajuntament no feia res, van posar baladres, pedres i pilones per simular les voreres i que no s'aparquessin aquests cotxes. Un cop a la setmana sortien a netejar, tallaven la gespa i recollien les escombraries. A l'urbanització La Coma les parcel·les són obertes i es troben que aquest mateix cap de setmana vehicles ja han aparcat al jardí d'alguns veïns sense que aquests puguin fer res. Els veïns expliquen que van demanar que el camí forestal al de davant de la platja fos únicament de pas perquè era inviable que els vehicles es poguessin aparcar i fins i tot perillós. Creiem que com ens han aconseguit això, ara ens hagin traslladat els cotxes a la porta de casa. Aquestes eren les declaracions d'aquests veïns que estan indignats amb aquesta situació. Recorden també que a l'entrada hi ha un aparcament públic d'unes 500 places i que podria absorbir tots aquests vehicles. I que, per tant, no entenen el per què aquest pàrquing està tancat. Durant aquest matí, com he dit, que ja s'ha realitzat, uns 100 veïns s'han concentrat a l'Ajuntament de manera simbòlica per entregar un escrit per demanar una reunió amb algun responsable amb el principal objectiu que els hi retornin aquests elements que per ells són bàsics i que els han tret sense tan sols ni informar-los. I ja per acabar, destacant a gent de Mercè que aquesta nit aquí a l'Escala a les 10 hi ha el concert al Fòrum Romà d'Empúries dels Pets i Pablà, organitzat per Temp Produccions i Mac Empúries. Qualsevol actualitat, qualsevol novetat d'aquest tema que us hem parlat dels veïns de Riuet, us ho comentarem en directe des del programa del Mar i Muntanya. Bon dia.
Perfecte, Juanjo. Estarem molt pendents del que ens puguis explicar a l'última hora d'aquest tema d'aquests veïns, d'aquest conflicte amb aquests veïns del barri del Riuet de l'Escala. Si us sembla, anem cap a Salrà, que el nostre company, el Lluís Salabert, ens parla d'un cicle de concert. Bon dia, Lluís.
Bon dia, ja tenim el programa dels concerts de la tornada. Aquest cicle de tres concerts es fa a finals d'agost i principis de setembre per fer més fàcil la tornada de les vacances. És la tercera edició i són tres concerts. El dijous 29 d'agost serà amb Quico Pira la Serra. El dijous 5 de setembre amb Joina i tancarà Cesc Freixes el divendres 6 de setembre. Tots els concerts són gratuïts i hi ha servei de bar. Comencen a les 9 del vespre davant l'església de Bordils. Per als que no la coneixeu, és una església que us pot recordar a Notre Dame. Bé, i si encara no heu vist Estels Fugaços, encara en podeu veure. De fet, aquesta pluja estiuenca comença a finals de juliol i dura fins al dia 20 d'agost, aproximadament. Amb això, aprofitem per dir-vos que hi ha un espai astronòmic a l'última planta del Santuari dels Àngels. És l'Observatori Astronòmic de les Gavarres. I si us interessa alguna observació, els podeu trobar els caps de setmana prèvia a inscripció.
Doncs gràcies, Lluís, ben segur que avui és un bon dia per si el cel s'obre i no hi ha núvols, perquè estem una mica ennuvolats, doncs per poder veure les Perseides. Anem cap a Sant Joan de les Abadesses, cap a la muntanya més alta, podríem dir, del nostre programa, la muntanya més alta del nostre programa, amb el nostre company Guillem Planagomada, des de la veu de Sant Joan. Bon dia de nou, Guillem.
Bon dia a tots i totes. Doncs des del Ripollès avui estem pendents de teatre i de poesia, o almenys del punt mig que van trobar el divendres passat aquí a Sant Joan de les Abadesses, i és que la llera del riu Ter es va convertir, com us dic, divendres en la platea insòlita, per dir-ho així, de l'espectacle El Ter, un riu de paraules, un recital de poesia del SAT Teatre Centre, l'associació de teatre d'aquí de Sant Joan, impulsat també pel consorci del Ter. L'espai que hi ha entre els dos ponts d'aquí Sant Joan, el Pont Vell i el Pont Nou, es va omplir d'unes 250 caires, que de fet es van quedar curtes per tota la gent que va assistir-hi, resseguint el camí per unes espelmes, doncs, que hi ha des de les cinc fonts fins a baix al riu, i que van veure, doncs, com els tres rapsodes santjuanins, la Gisela Dial, la Grisela Dial, la Gisela Sola i en Ricard Soler, doncs, enfonsaven els peus dins de l'aigua freda per caminar fins a unes cadires doncs, d'on varen recitar obres d'autors locals com Josep Picola, Joan Baptista Bertran, Josep Esteve i també Gerard Sala, però també autors catalans com Jacint Verdaguer, Santiago Rossinyol o Miquel Martí Pol, entre d'altres, acompanyats del so tot plegat, del so del riu i d'unes llums que pintaven el pont vell de color. Si us sembla, escoltem un fragment d'aquest recital.
I sempre baixa amb gran murmuri i fressa. Més troba ja a Ripoll l'Utet, que hi de ballar gastant més pressa. Més pressa i menys soroll.
La vida del Ter no és pas excessivament llarga. El curs total no arriba als 200 quilòmetres, però és una vida plena d'aventura i de treball. Deixa el Pirineu on s'ha format i sembla que el seu destí és endinsar-se a la plana de Vic. Però, després de Torelló, quan arriba a Manlleu, s'hi repensa i, cridat per l'Empordà, deixa el que hauria d'haver estat el seu camí natural i s'enfronta amb les guilleries.
L'espectacle es va acabar amb una projecció d'imatges relacionades amb l'aigua o amb la literatura damunt d'unes teles que vestien els mateixos actors mentre s'escoltaven els darrers versos amb la veu de l'actor manlleuenc Lluís Soler. Des d'aquí, des del Ripollès, ara sí que parlàveu de temperatures, avui us saludem des d'allò que jo crec que és la temperatura més freda des de la que us hem saludat els matins dels mar i muntanyes aquests mesos de juliol i agost, avui 18 graus des de Sant Joan. Suposo que les tempestes han estat intenses també cap a la costa. De fet, avui les tempestes han afectat el litoral i el Ripollès i Garrotxa, podríem dir gairebé. I aquí la notícia principal és, com sempre, que la nostra meravellosa línia de tren, l'R3, doncs, ha tingut afectacions. Ara mateix circula interrompuda entre Sant Quirze i Ripoll amb un servei alternatiu per carretera i amb retards que poden arribar fins als 45 minuts.
Doncs aquí no sé si ha plogut molta quantitat, però sí que aquesta nit mentre dormíem hem sentit la tempesta, els trons i els llamps que han caigut. Dir-te que aquí, Guillem, que la temperatura també és més suau, amb màximes de 24 graus i mínimes de 19. També estem més fresquets, i dir que des d'aquí a Vilafant almenys el cel està ennuvolat, per això deia que potser avui no es podran veure les perseguides, o no sé, que s'obri el dia, perquè queda molt dia per endavant i potser els núvols s'obren i es pot veure al cel. Des de Vilafant estarem pendents de les diferents notícies, precisament estarem pendents de Figueres, ja que l'Ajuntament ha iniciat o inicia els treballs de la ruta cicloturística transfronterera Bicitranscat. És una ruta, una cicloruta, que pretén unir les principals destinacions turístiques de Girona i els Pirineus Orientals a través de l'eix litoral de mobilitat sostenible transfronterer. El projecte té un pressupost global d'uns 449.750 euros i compta amb un cofinançament de Fons Europeu i de Desenvolupament Regional, el que coneixem com a Fons FEDER. I ara la cosa va de pis piscines. Us parlaré primer de la piscina de Roses i després de la piscina de Figueres, ja que Roses ha estrenat un nou sistema automatitzat que permet conèixer l'ocupació de la piscina de Roses en qualsevol hora del dia. La piscina municipal de Roses ha instal·lat un sistema automatitzat per al control de l'aforament al recinte aquàtic, que permet fer un seguiment en temps real dels índexs d'ocupació en cada moment del dia. Per tant, els responsables de la instal·lació també ho poden veure, els responsables de la piscina, com també el públic en general. Aquest nou aplicatiu suposa una innovació en els centres d'aquestes característiques, ha sent la primera piscina pública de la província de Girona que disposa d'aquest sistema de control. I us deia que la cosa va de piscines perquè a la piscina de Figueres, no sé si heu estat a les xarxes o així, o no sé si ho heu pogut veure, companys, però hi ha hagut una mica de polèmica perquè des de l'Ajuntament de Figueres, l'alcaldessa feia una publicació, feia un tuit que deia que Figueres no impedirà que es pugui fer tobles a la piscina municipal, i això ha generat, doncs, a través de les xarxes socials una mica de polèmica, no?, en aquest aspecte. Doncs això de moment és tot del que estarem pendents. També el nostre company Juanjo, que si té qualsevol novetat, doncs que demani pas i de seguida li donarem pas perquè ens pugui explicar les novetats que hi puguin haver. No sé si tenim temps d'escoltar algun tema abans de quatre consells publicitaris i de seguida tornem a més temes, perquè avui us parlarem de cooperació a l'estiu. En lloc de fer vacances, fer cooperació. Posem-hi una miqueta de ritme i de seguida tornem.
Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu A cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més fent el gos fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Sota el nas quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera que desplegues generós a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que hi ha una xarxa de boies de senyalització de l'àrea marina?
La part emergida de les Illes Medes té categoria de reserva integral. És a dir, no es pot desembarcar ni fer res sense autorització expressa. Però la part submergida de les Illes Medes té la categoria de protecció anomenada Reserva Natural Parcial Marina, que permet regular les activitats que es porten a terme a les seves aigües. I és que a les seves aigües es realitzen moltes activitats diferents i de manera molt intensa. Hi ha submarinistes, nedadors, gent fent snorkel, banyistes, barques prenent el sol, creuers, marítims, paddles, surfs, caiacs... Tot això en un espai reduït en què trobem moltes boies de colors i formes diferents, vermelles i blanques, per les embarcacions particulars, grogues, per les embarcacions submarinistes, boies verdes, per als creuers. Per això, i per garantir la seguretat de les persones, hi ha un sistema de boies de senyalització perimetrals que avalitzen la zona dins de la qual no es pot navegar amb més de 3 nusos. És a dir, com si estiguéssim dins d'un port. És important respectar aquesta limitació, ja que tot el sistema d'usos de les Illes Medes es basa en aquesta àrea senyalitzada, excepcionalment amb grans boies de color groc i amb llum nocturna, que indiquen que aquí dintre les normes són diferents a la resta del mar obert. Si us plau, tinguem en compte aquesta senyalització i les seves limitacions quan naveguem per les Illes Medes.
Came out of that world.
Mar i Muntanya. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i Muntanya en directe d'11 a 1 del matí. Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant. Parlem l'estiu al Mar i Muntanya.
Doncs sí, parlem l'estiu, us ho dèiem fa uns minuts abans dels consells publicitaris, que avui parlaríem de cooperació a l'estiu. No sé si sou dels que esteu de vacances o ja heu marxat de vacances i heu tornat. Doncs avui el que volem fer és conèixer diferents experiències de persones que han decidit doncs, gastar les seves... gastar, entre cometes, a passar les seves vacances doncs, fent cooperació. Si us sembla, comencem anant cap a Mongòlia amb en David Pujol, que ell ens explicarà la seva experiència, ja que l'estiu passat també va estar a Mongòlia. L'escoltem. Doncs parlant de cooperació en aquest espai que avui hem dedicat a persones doncs, que dediquen les seves vacances, el seu temps de vacances que no treballen, doncs es dediquen a la cooperació. Ara ens acompanya aquí al Mar i Muntanya en David Pujol, ell de professió mecànic, podem dir-ho, i a les teves vacances doncs, ja portes dos estius seguits que te n'has anat a Mongòlia. Benvingut al Mar i Muntanya.
Moltes gràcies.
Explica'ns una mica, perquè... primer vas estar a Grècia fa 3 estius i aquests dos últims has estat a Mongòlia. Què és el que et crida, no?, d'això, de gastar els teus dies de vacances, doncs, de dedicar-te a fer cooperació en lloc d'anar-te'n, no sé, a una illa, al Carib... Sí, jo també ho pensava. Al Carib, o a fer un viatge, o a fer un creuer, o anar-te'n, no sé, al País Basc de tapes, per exemple, no?
Bueno, fa anys enrere, molt anys enrere, quan era més jove, sempre havia volgut fer un voluntariat i per circumstàncies de la vida, per feina o per parella, o per bueno, la vida porta on et porta, mai ho vaig poder fer. I amb el cas dels refugiats, amb el tema de Grècia, sobretot d'Idomeni, doncs va crear dir, ara puc anar-hi, no? I un company, en Xavi Toral, d'aquí Figueres, que havia anat a fotre un cot de mà, a fer fotografia i a intentar doncs, explicar al món com estava la situació allà a Grècia, li vaig preguntar a veure amb qui... Bé, no coneixes on vas ni necessites algú amb qui anar, alguna ONG, un projecte interessant local, i no ho coneixes, necessites preguntar a algun, diguem-ne, del teu entorn més proper, no? I en Xavi em va dir, t'havies amb aquests companys, el GBG, que és una ONG basca, que estaven allà fent... logística purament entre ONGs, no? I portant menjar a refugiats, a dinars i sopars. I res, vaig anar 10 dies per Setmana Santa, els vaig conèixer, vaig treballar amb ells, vaig quedar satisfet perquè els vaig demanar que ja que tinc 10 dies de festa, que no vull anar a fer ni fotografia, ni postureos varis allà, sinó que volia anar a ajudar.
Realment a remengar-te, no?
No, sí, si hi ha un projecte concret, hi ha una feina concreta, una necessitat concreta, doncs anem a treballar, els 10 dies per això venia, i ja està. I em va agradar, i el projecte ja el van tancar per un tema de recursos en allà mateix i que ja omplien les ONGs grans d'aquella necessitat. Tenen un projecte que feia molts anys a Mongòlia i fa 2 anys hi vaig a Mongòlia i aquest any també.
Has repetit. Parlàvem que has col·laborat amb aquesta ONG basca, no direm el nom, que és complicat, tu li dius...
GBG és més ràpid, les
sigles. Explica'ns una mica què és el que heu anat a fer a Mongòlia, el tema va de construcció d'escoles, és més una part de construir, no?, el que has anat a fer.
Mongòlia té un problema força gran, en el sentit que hi ha molta mainada amb disfuncional, perquè no hi ha un registre familiar, les famílies doncs, s'emparellen entre elles i no... Bueno, d'una família que neixen 5 mainades, doncs hi ha un parell que tenen algun problema o un altre, tant psíquic com físic, i l'Estat fins feia 4 dies no abarcava, diguem-ne, els serveis. No només això, sinó que no tenien escola, no tenien centre, i aquesta mainada que feia, doncs, naixia, vivia dintre el Gers, aquelles barraques blanques que veieu, que són dels nòmades, però també ho fan servir a les grans ciutats, i tal quan naixien, doncs, morien allà al llit mateix, a cap d'uns anys, i no hi havia cap tractament de res. L'ONG va arribar allà fa 6 anys, va descobrir, doncs, aquesta necessitat, i va dir, doncs, intentem solventar-ho, no? Han legalitzat medicaments, han legalitzat coses, han fet un centre de dia, que és on van passar a tancar el projecte, el cantó Analag, que és el cantó de Ulan Bator, i van tancar el centre de dia, on al final els pares autogestionen la mateixa escola de dia, que els pares fan projectes, teixeixen, diguem, de material per poder pagar el manteniment de l'escola, i per tant l'ONG va anar allà, va fer el projecte, va fer l'escola, va engegar, va ensenyar, Van fer prendre professors, van fer prendre una sèrie d'elements per poder aquesta mainada doncs anar-la tractant i anar-la educant al mateix moment. I ara el projecte està tancat allà, i aquest any el que hem fet és anar a l'altra punta de país, a una regió al sud de Rússia, que és totalment diferent a la resta de Mongòlia, són musulmans, però són nòmades i kazakhs. És una kazakhstan, són refugiats de kazakhstan de fa molts i molts anys. Un 90% són d'aquesta regió, no són mongols, i allò és un altre món diferent, on el 90% de la gent que arriba, que té aquests problemes, són nòmades. I, clar, d'allò on viuen, al lloc, a la capital, Olgi, d'aquella zona, hi ha més o menys, no sé, depèn, però pot haver-hi 6 hores de viatge amb cotxe. I molta mainada no va a l'escola directament ni a aprendre, i més si són amb problemes disfuncionals encara pitjor. Hi havia una escola l'any passat que vam mirar d'engegar el projecte, una escola ja creada. Va haver-hi tempestes en allà dalt, inundació, va morir 1.000 persones, l'escola va quedar trinxada, i l'arribar a nosaltres vam dir, bueno, farem una residència, però abans de fer la residència per mainada, intentarem restaurar l'escola, i res, aquest any hem fet el teulat, la calefacció i tot plegat perquè la mainada nòmada, diguem-ne, puguin anar
més, ara, al més properament, no?
Puguin anar al setembre a un altre cop a la regió aquesta.
Què t'emportes d'aquestes dues experiències o aquestes tres experiències de voluntariat que has fet durant les teves vacances? O què t'aporta tu com a persona?
Els que anem de voluntariat som molt egoistes, perquè sí que és cert que és veritat que anem a ajudar i és un gran esforç que posa, però som egoistes perquè en el fons en treus més tu que pas el que dones. Sí que pots embarcar moltes hores, però a nivell personal, l'aprenentatge que personal i humà que tens, jo què sé, no, en tema físic, en tema concret, no? És a dir, jo mai he fet un teulat de fusta, a la movida, som mecànic, vull dir, no, la fusta i jo no som... Aprens cultures diferents, allà són musulmans i, per tant, tenen una cultura totalment diferent.
Diferent dels musulmans que coneixem, potser no des d'aquí, no?
Són totalment diferents. La regió, arribar fins allà, jo, és un país mongol espectacular i, per tant, no ho he viscut mai, perquè l'any passat va ser de la capital a Nalaj i tornar, que és a la zona són 40 quilòmetres, i clar, aquest any no, aquest any hem fet miubles per arribar a la zona, en cotxe. I allò és, com a país, espectacular, com a cultura també. Llàstima del menjar, que a aquelles on estan sí que menjava una mica més, no normal, però sí, no menjaven tanta ovella, i la resta vist menja molta ovella. Sí, l'idea és, no només treballar amb la gent d'allà, sinó conviure amb la gent d'allà, i el material que es compra, i si s'ha de contractar alguna empresa o alguna cosa així, es fa allà. No es compra aquí i es porta allà, sinó aquí s'intenta fer el projecte, recaptar el màxim calés possibles per invertir la zona allà. Per tant, nosaltres hem anat allà i no només hem creat l'escola, hem ajudat, sinó que tot el material i tots els dissenys i tots els companys que ens ajudaven allà eren d'allà, i a més que l'inversió econòmica ha estat també en el territori allà. O sigui, les fustes, per exemple, que han gastat una ronyada en fusta, l'hem comprat allà. Per tant,
i així s'ho senten més seu, no, també?
No, clar, i l'idea és aquesta, el projecte té un inici i un final, no és per sempre, sinó tu arribes allà, fots un cot de mà, intentes que el programa que hi ha en aquell moment doncs, es solventi i aprenguin a mantenir el nivell que tu els hi deixes, no? És a dir, si l'escola té calefacció, doncs mantenint la calefacció, tot plegat. Si l'escola la mantén, serà en tot l'any.
O sigui que potser l'estiu que ve, en lloc d'anar-te a Mongòlia, estaràs a l'Àfrica, possiblement.
Tot és...
No ho sé, depèn
de com vagi. A Mongòlia s'ha de fer la residència, i faltaran mans, si s'engega el de aquí a l'Àfrica, clar, és una cosa nova, i és un país nou, i sempre agrada, diguem-ne. I és això, l'idea és agafar el plàstic d'allà, del mar, amb la gent d'allà, fer productes en 3D i vendre'ls. I per tant, que amb un projecte també igual d'inici i final, és a dir, aprenentatge, informació, creació d'un producte o d'una matèria, diem-ne, que ells en puguin viure, i per tant, ells fan reciclatge també perquè en puguin viure, no? Una mica tot plegat. És interessant, seria interessant. Sí.
Doncs et seguirem, eh? Et seguirem, el podeu seguir a les xarxes socials, ho podeu seguir a l'ONG, eh? Recordem, GGBalta. Gràcies per explicar-nos la teva experiència d'aquests dos estius a Mongòlia i d'aquest estiu primer a Grècia. Gràcies, David Pujol, per estar amb nosaltres al Mar i Muntanya.
Moltes gràcies a vosaltres.
I des de Mongòlia ara ens anirem cap a Llatinoamèrica, cap a Yucatán, Guatemala. En aquests moments ho hem fet en diferit pel tema de la diferència horària. Parlarem amb el lledonenc Jan Millastre, que ell just en aquest moment està en ruta, per això el vam gravar, i ens explicarà la seva experiència, el que fan amb la seva associació, la GER, a Yucatán. Si us sembla, escoltem aquesta altra experiència. Anem voltant de Mongòlia, ens anem cap a Llatinoamèrica i després ens anirem cap a l'Àfrica. Va, escoltem en Jan. Doncs continuem amb aquest espai que estem fent avui, voltant pel món, podríem dir, perquè si us parlàvem amb en David Pujol, doncs ara ens anem, que estava a Mongòlia, doncs ara volem parlar amb en Jan Millastre, un altre empordanès, ell és de Lledó i està fent cooperació, de fet en aquests moments està a Guatemala. Benvingut, Jan.
Hola, bones.
Estàs a Guatemala, explica'ns què esteu fent amb la vostra ONG. Sé que esteu en un espai molt rural que es diu Yucatán, oi?
Sí, realment, bueno, estem a dos espais. Ara mateix estic a la zona de Yucatán i treballem tant a Yucatán com al cantó de la capital, en una ciutat colonial que es diu Antigua, amb dos projectes de cooperació.
Què et va impulsar, no? Estem parlant una mica de les experiències que estem recollint avui. Estem a l'estiu, tu ara estàs precisament fent aquest projecte de cooperació. L'estiu potser és un moment que tens més dies lliures de la feina i aprofites allò, les teves vacances, per anar a fer cooperació. Per què?
Bé, de fet, és com... Jo diria que és l'excusa per veure món. I quan dic veure món és veure la realitat del món. Moltes vegades ens n'anem de vacances per tenir mal concepte de tenir, doncs, el relax, descans, una platja paradisíaca, una muntanya idealitzada, no? Però bé, jo a mi el meu sistema de veure, de viatjar i de viure és compartir, no? I compartir les realitats de la gent de cada part del món. Jo dic de cada pantalla o de cada país. És el que m'impulsa. I en la meva part, doncs, que jo tinc unes cremades, doncs, considerables, d'un 90% del cos, m'impulsa molt veure com viuen les persones amb discapacitats diferents arreu del món i les seves necessitats.
Abans que parlàvem amb en David Pujol en aquest projecte de Mongòlia, que precisament també han estat construint una escola, i ens comentava, doncs, que ells el que fan és implicar molt a la gent d'allà, no? A la gent que estan ajudant precisament perquè siguin ells, un cop ells, l'ONG hagi marxat del país, doncs siguin ells qui puguin continuar la tasca. En el vostre cas, com és aquest vincle amb la gent autòctona d'allà? Com treballeu amb la gent?
El nostre cas és totalment directe. Fa 14, diguem, uns 16 anys que tenim aquesta escola d'educació especial aquí, i el que primer vam fer, que és totalment, estic d'acord amb en David, és no involucrar, sinó que es facin seu el projecte. I el que vam fer va ser intentar ajudar formar una associació de discapacitats a Yucatán, que aquesta és l'associació que gestiona el projecte. Nosaltres el que fem és buscar el recurs. El recurs és, des de Catalunya, doncs, buscar les possibilitats, perquè creiem que és un projecte assistencial, els nens necessiten una assistència d'educació, i busquem els recursos perquè de moment es puguin pagar les professores d'educació especial, la fisioteràpia i una mica el manteniment de l'escola. Però des d'aquí la meva feina, doncs, és involucrar directament a l'Estat, als serveis sanitaris i a les ONGs que treballen sobre el terreny. Inclús et puc dir que des de fa 2 anys, ara aquesta escola tenim un espai cedit des de la municipalitat, i des d'aquí, gràcies a les entitats gironines, ajuntaments, diputacions i algun tipus d'aportació privada, hem aconseguit comprar un terreny i començarem el nou projecte, la nineta dels nostres ulls, que és construir l'escola d'educació especial a Yucatán, en la qual doblarem places, i aquesta escola no serà de GER, ni del projecte de GER, sinó que serà de SOPEDI, l'Associació de Discapacitats de Yucatán, que gestionarà totalment l'escola.
Una associació que heu ajudat a crear, podríem dir, no?
Exacte, és la nostra contrapart. Per nosaltres el que és essencial és tenir una bona contrapart a l'altra part del país, perquè quan nosaltres no estem aquí treballant en directe, com dius tu, amb les nostres vacances o en el nostre moment que podem venir, doncs hem de tenir una bona contrapart que pugui fer una bona gestió i els projectes puguin caminar endavant sense haver-hi de ser nosaltres. I senzillament amb unes trucades d'Skype, amb uns correus electrònics, podem anar gestionant aquest projecte. Si no, no seria ni del tot viable ni fiable.
Clar, entenc, doncs, que amb la feina que heu anat fent al llarg d'aquests anys, perquè ja portem molts anys treballant-hi, i ara amb aquest projecte que comentaves, la nineta aquesta dels vostres ulls, aquest projecte d'escola, ha millorat moltíssim la vida d'aquests nens i nenes. No sé com s'ha notat o quines diferències percebeu vosaltres des de que vau començar a treballar amb el projecte en vist d'ara i una mica que veieu que pot quedar per fer, no? Que queda per fer.
A veure, per fer sempre queda molt, però aquí i a tot i arreu del món. El que hem vist és que ha canviat un món. Primer, en el que és en la part de la població de Huacatán, un poble pensa que és com si estiguéssim 40-50 anys aquí a la realitat de Catalunya, no? Els discapacitats s'amagaven, es pensen que són càstigs de Déu perquè han fet alguna cosa dolenta. Diguem-li que la gent se n'avergonyia de tenir una persona discapacitada, inclús l'amagava a casa seva. Estem pensant des que estem aquí treballant en aquesta escola i els nens que surten són exemples a seguir, surten per al carrer, són reconeguts, són respectats. Les mares d'aquests nens s'han pogut ajuntar entre totes, tot tinguent en compte doncs, que el tema de lo que és el gènere aquí també és molt complicat. Doncs les dones és un pulmó del mateix poble en el qual doncs, poden sortir al carrer i reivindicar la seva discapacitat, però és que a més són respectades per tothom, no? Perquè veuen que estan fent una feina meravellosa. A partir d'aquí, als nens se'ls ha pogut donar una educació. En alguns tenen l'oportunitat, o ja estan fins i tot cursant, des d'aquests anys estan cursant carreres universitàries. Parlem d'en Ramiro, que és cec, no? I està a la capital cursant una carrera precisament de comunicació. Són oportunitats que fins ara no se'ls hi podíem brindar, no? I estem creant una mica exemples a seguir dintre de la seva discapacitat, que els nens s'emmirallin amb ells i que vegin que realment, doncs, tinguent el que tinguis, pots desenvolupar les teves altres capacitats i ser molt millor del que podria ser en tots els sentits, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs, Jan, et deixem, perquè sé que ara és una hora bastant diferent de la que tenim aquí a Vilafant, a Celrà, a Sant Joan les Abadesses i a l'Escala i a Llançà i a Torroella de Montgrí, que som els companys que fem aquest Mar i Muntanya. Et deixem que continuïs amb el projecte. Gràcies per atendre el Mar i Muntanya des de Guatemala.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Doncs això, aquesta entrevista en diferit, per la diferència horària. I ara dèiem, hem fet una mica un viatge en diferent. En un moment hem passat de Mongòlia, hem passat cap a Guatemala i la següent convidada, que ja la tenim als estudis de la veu de Sant Joan, ella és la Natàlia. Ella havia d'anar a Guatemala també, oi, Natàlia? Benvinguda al Mar i Muntanya.
Bon dia, moltes gràcies.
Però al final vas acabar al Senegal, eh?
Sí, a l'altra punta. Sí, primerament havia d'anar a Guatemala, a realitzar també un projecte de cooperació a través de la Universitat de Vic, però al final va ser una mica... Bueno, vam avortar missió perquè per qüestions de seguretat i... Bueno, no, la universitat no ens podia garantir que la nostra seguretat fos totalment excel·lent i va decidir doncs, que abandonéssim el projecte per això, per raons de seguretat, perquè hi havia moltes revoltes al poble i sobretot a la zona a la qual hi havíem d'anar.
Molt bé. Bueno, Natàlia, ara ens explicaves aquí a fora de micro, igual que el Jan, que ens parlava des de Guatemala, també és un projecte de cooperació a través de l'educació, en el teu cas amb una particularitat, no? Tu has estudiat magisteri a la Universitat de Vic i aquest projecte de cooperació, a part de moltes altres coses, et convalidava també les teves pràctiques, no? Com haguessis fet en una escola per aquí a Catalunya, no? Tu vas anar a una escola allà, una escola que a més ja té antecedents en relació amb la Universitat de Vic, perquè aquesta escola justament es va construir gràcies a aquest projecte de cooperació amb la Universitat i amb l'Ajuntament de Vic, no?
Sí, és un projecte que ja feia molts anys que estava preparant doncs, l'Ajuntament de Vic. Van decidir doncs, intentar millorar una mica la situació educativa d'aquell poble, concretament és Dietoc, un poble que es troba al sud del país, a la Casamans, i d'això doncs, van realitzar aquest projecte de construcció de l'escola juntament amb els escoltes de Vic. I totalment, doncs, bueno, qualsevol voluntari que es prestés a anar a aquest projecte. I també, doncs, d'altra banda, deixant una mica de banda l'educació, també tenen com objectiu doncs, l'empoderament de les dones pel que fa, diguéssim, una mica al món laboral, ja que sí que és una societat que a ulls nostres potser és molt matriarcal, perquè les dones tenen molt pes, però realment el dia a dia qui té una mica la pell pel mànec, diguéssim, doncs és els homes. Mm-hmm. I s'intenta doncs, una mica això, empoderar les dones respecte al món laboral.
Clar, no? Parlaves d'aquestes diferències de, a nivell social, no? No tan sols de gènere, però suposo que per aquests motius i també per altres de construcció de la història del país, l'educació també deu ser diferent, no?
Sí, és molt diferent. Realment, o sigui, ja estàvem una mica avisades del xoc cultural que ens trobaríem respecte a l'educació, però a ulls nostres és una educació que potser és la que van viure aquí els nostres pares als anys 60 o 70, molt estricta. Sí que els nens i les nenes estan barrejats a les classes, però potser sense donar-se compte se li dona més veu i més protagonisme encara ara als nens que a les nenes. I una mica la nostra idea, les noies que vam anar a realitzar aquest projecte, doncs era també donar una mica de veu a aquestes nenes que potser queden una mica doncs, a l'ombra.
Clar, en Jan des de Guatemala ens feia la comparació que ell li feia la sensació que estaven igual que estàvem aquí fa 50 o
sí,
60
exacte,
anys.
Sí, exacte, és totalment així.
També igual,
sí,
no? Sí. I com ens hem d'imaginar aquestes escoles? Perquè Viatoc és un poble, si no m'equivoco, petit, de 1.500 o 2.000 habitants,
sí,
no?
Sí.
De la regió Casamans, allà parlaven francès, no? Més a més.
Francès, exacte.
I com ens hem d'imaginar aquesta escola, potser?
Doncs és una escola que, bueno, està al mig del no-res, al mig d'un descampat. Ens trobem cabres, gallines, gossos voltant pel mig del pati. Les aules són bastant petites. Bueno, realitza des del que per nosaltres seria des de primer de primària fins a sisè, però les agrupacions són una mica diferents, ja que, per exemple, un tercer quart estaria agrupat en una mateixa aula, un cinquè o sisè també, i els sostres són de planxa. Això vol dir que les temperatures que arribem a dins les aules són altíssimes. A les tardes no realitza classe pel tema de la calor, és insuportable, els nens no aguantarien, ni els mestres tampoc, evidentment. I res, això, vull dir, són... Per una mica per nosaltres veuríem com la imatge d'alguns barracons d'aquí, que, bueno, en algun procés de construcció d'una escola ha sigut com l'impàs, doncs seria una mica el que hi ha allà.
Clar, des d'això de la calor, tu hi vas anar els mesos de gener i febrer, més o menys, durant unes 5 setmanes, allà era estiu, no?, clar.
Sí, allà és estiu permanent,
clar.
És clima tropical, però vam anar a l'època seca, que també és d'agrair perquè les pluges també impedeixen molt doncs, que les arribades a les escoles, ja que els camins són molt complicats, i això, les temperatures diàries eren de 36 a 38 graus durant tot el dia, des que començàvem a les 8 del matí fins a la 1, i la cosa anava pujant, per això dic que les tardes era bastant improbable fer classe per aquest tema.
Molt bé. Parlar una mica de la vostra tasca que feu allà com a mestres. Tu també, ara que ja has treballat també a Catalunya, diguéssim,
sí,
no?
Sí,
com a mestre. Com veus aquesta tasca? És a dir, tu quan l'aplicació d'un temari sobre uns nens o sobre d'una bueno, classe, d'uns alumnes, en què veus que era diferent? Era més difícil? Era més fàcil? Els hi costava més? Els hi costava menys? Alguns temes més, altres no tant?
Sí, nosaltres vam decidir que marxar des d'aquí doncs, no amb les idees molt tancades de dir vull intervenció, perquè clar, no tampoc sabíem el que ens trobaríem, quina seria la resposta dels nens i de les nenes, ni tampoc que estaven disposats també a enfrontar-se als mestres de l'escola. Així que les primeres setmanes una mica d'observació, compartir entre totes el que vèiem, el que observàvem, les sensacions que teníem, i per exemple en el meu cas vaig decidir doncs, realitzar una intervenció de que ajudés a la cohesió de grup, ja que veia que cada nen arribava a l'aula com a... de manera individual, no hi havia cap mena de relació a l'hora de compartir ni continguts ni experiències, i vaig pensar que una bona manera de millorar aquesta cohesió de grup seria a través del teatre, ja que, bueno, d'altra banda, jo també estic una mica ficada en el món aquest del teatre, i bé, doncs el resultat va ser genial, vull dir, quan els hi obres una mica les portes a interaccionar i així, estan encantats, i això que deia... No es dona aquesta oportunitat, ja que l'educació és molt tradicional i molt tancada, però sí que fora dels murs de l'escola la relació entre els nens i les nenes és genial, però dins les aules no.
Això t'anava a dir, ara ho has dit, d'una pregunta ja ho acabes de dir, que estan potser acostumats a una educació molt més conservadora o molt més tancada. Més com gairebé és al revés, no? Com nosaltres teníem exacte aquí, com fa uns anys, no? Tot i que alhora, a la vegada... No sé quina és la teva opinió, aquí potser tampoc. Un projecte com aquest de teatre, d'educació a través d'un teatre, de teatre en una assignatura normal, d'una escola normal, tampoc el trobaríem, no?, per aquí, potser.
No, cada vegada bueno, s'intenta més implicar-se en el que fa a l'àrea més emocional i sentimental dels alumnes, i sí que vas trobar en algunes escoles que sí que hi ha alguns projectes de teatre, o sobretot això, doncs art, sigui art plàstic, teatre, dansa... però sí, que aquí costa una mica, has de buscar una mica alguna escola que estigui ja en projectes molt innovadors, però bé, allà va funcionar. No ens ho esperàvem perquè, sobretot, no sabíem quina seria la resposta dels adults, dels mestres, però bé, encantats també. Va ser molt únic.
No paro de fer referència al Jan Millastre, que ens parlava abans des de Guatemala. Ell explicava, no?, que a través de tot aquest projecte de cooperació, no?, d'educació, que han aplicat a una intervenció també, com deies tu, en aquesta escola, entre gràcies a això i a altres coses, doncs molts d'aquests estudiants del poble del qual ens parlava han acabat estudiar a la capital, doncs una carrera, el que sigui. No sé si això també passava allà.
Sí, bé, nosaltres estàvem al costat de l'institut i sí que, pel que els van comentar, doncs, les famílies amb les que vivíem i els mestres, que cada vegada més nois i més noies estaven arribant a la capital a cursar, doncs, estudis superiors, i sobretot la situació estava canviant vers les dones. Cada vegada més noies aconseguien arribar més lluny, per dir-ho d'alguna manera, ja que per qüestions culturals i tradicionals, doncs, moltes d'elles, si els estudis, com per dir-ho d'alguna manera, no els acaben d'anar del tot bé, són casades, doncs, a l'acabar, si ve a ser primària, amb 12 o 14 anys, quan encara estan a l'institut. Vull dir que cada vegada les noies tenen més clar que el seu futur és cursar uns estudis, tenir una feina, ser independents i formar una família, o no. Això ja depèn d'elles. Però sí, veiem que cada vegada la societat va una mica més endavant en aquest sentit.
Clar, parlaves d'aquestes diferències Sí, Mercè.
Guillem, se'ns acaba el temps, eh? Superinteressant la conversa que estem tenint amb la Natàlia, però és que no ens queda res, és que ens queda un minutet i no voldria deixar d'acomiadar-la, de donar-li les gràcies per estar aquí amb nosaltres i parlar-nos d'aquesta experiència que va tenir al Senegal. Em sap greu, que no tenim més temps. Gràcies, Guillem.
A vosaltres. Acomiadem la Natàlia.
Gràcies.
Doncs ja ho heu sentit, aquesta experiència al Senegal, l'experiència de la Natàlia, l'experiència d'en Jan Millastre a Guatemala i l'experiència d'en David Pujol a Mongòlia, cooperació a l'estiu. Nosaltres el que volem fer ara és posar tres consells publicitaris, anem a actualitzar-nos amb els nostres companys a la xarxa i de seguida tornem amb més temes, amb una entrevista que tindrem des de Ràdio Llançà, i després posarem música, plantejarem el repte, tindrem coses molt interessants en aquesta segona hora de Mar i Muntanya. Nosaltres el que farem ara, doncs això, tres consells publicitaris, notícies, i de seguida seguim endavant amb aquest programa que fem cada dia de 11 a 1 del matí, aquest programa refrescant de la xarxa de comunicació local.
Remulla't amb el mar i muntanya de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell de vigilància del mosquit tigre.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Llegeixo la història del Barça, si llegeixo els pilars de la terra, si llegeixo el xampú de la dutxa, no fa mal. Si llegeixo un tractat d'harmonia, si llegeixo el diari del dia, si llegeixo històries antigues, no fan mal. Si llegeixo, 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 i no penso, no penso, no penso, no penso, llavors no existeixo. Llegeixo cara, boca, terrosa, amagat, sense fer gens de nosa, com si no anés amb mi aquesta cosa, no fa mal. perquè no m'interessa què diuen, perquè no vull sentir com se'n riuen, perquè el món aquell on ells viuen fa mal, sí. Si llegeixo, 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 i no penso, no penso, no penso, no penso, llavors no existeixo. Tira'm a terra, clava'm l'espasa, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, insulta'm, crida'm, abraça'm i apreta.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.